Carrer Major, un programa de ràdio Ciutat de Tarragona, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baix Camp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
Hola, què tal? Bon dilluns! S'imaginen convertir-se un cop a l'any en un dels personatges més famosos del món? Imaginin-se que tenen la seva vida normal, d'anar a treballar de 9 a 2 i de 4 a 7, i que un dia els hi treguin de la seva rutina i es converteixin en un dels éssers més admirats. Doncs això li passa al pobre Phil, que és la marmota més coneguda del món. Un any més a Punxsutawney se celebra el tradicional Dia de la Marmota per saber quant temps més durarà l'hivern. La marmota Phil surt cada 2 de febrer del seu cau i segons miri la seva ombra o no, pronostica si s'acosta la primavera o no. Segons la tradició, si Phil veu la seva ombra i torna al seu forat, haurà pronosticat 6 setmanes més d'hivern. Si Phil no veu la seva ombra, doncs la primavera ja és aquí. Naltros ho fem més fàcil. Si per la Candelera plora, l'hivern és fora, i si per la Candelera riu, l'hivern és viu. Ahir diumenge feia sol, per tant, riu una setmana més de fred. Al voltant d'aquesta tradició, el poble sencer de Punxsutawney celebra una gran festa, a la qual acudeixen mitjans de comunicació de tot el món. Els habitants mengen, ballen i fins arriben a congregar-se més de 15.000 persones en aquest petit poble. Fins i tot hi ha la pel·lícula, el Dia de la Marmota, el famós del Bill Murray. Però després, què passa amb el pobre Phil? Què és de la seva vida? Doncs en Phil torna a la seva gàbia i és transportat de nou al lloc on viu durant tot l'any, que és un gran cau situat a la biblioteca memorial de Punxsutawney, sota un clima específic i controlat. Les marmotes viuen en espais verds, preferentment de muntanya, motiu pel qual aquesta reclusió d'en Phil en aquest cau controlat és criticat per moltes associacions animalistes. La marmota és una espècie que viu en parella i necessita una estructura familiar, així com socialitzar amb altres marmotes. Per això, en Phil viu en harmonia amb la seva parella, la Phyllis, amb la qual sorprenentment ha tingut 2 criatures anomenades Sol i Ombra. Ningú s'esperava que aquest matrimoni anés a tenir descendència per ser animals en captivitat, però en Phil i la Phyllis es van posar a la feina. Però ja saben, un cop l'any es torna a repetir el Dia de la Marmota. O potser són més cops. Això és Carrer Major, el programa de les 6 emissores del Camp de Tarragona. Us acompanyem tots els dies. Això sí, de dilluns a divendres, des d'ara i fins les 6 de la tarda. Tot l'equip que el fem possible. L'Iris Rodríguez, l'Aleix Pérez, en David Fernández, la Gemma Bufies, l'Adrià Duc, l'Adrià Recasens i l'Antoni Mellado. El control tècnic i tenim a la marmota d'en Raúl Escarvajal i qui els parla, el Bill Murray de Carrer Major, Antoni Matíos. Benvinguts!
La proximitat del Camp de Tarragona, Carrer Major.
I de Punxsutawney anem cap a Reus, on ens espera els estudis de la nova ràdio de Reus, l'Aleix Pérez, el que saludem. Aleix, bona tarda, com ha anat el cap de setmana?
Bona tarda, doncs prou bé, Toni Mateus. Ara bé, en la introducció m'ha faltat una cosa, que és un dia molt important avui, almenys aquí a Reus i altres localitats del Baix Camp, que és Sant Blai, per tant tenim els blaiets.
Cuidao, que no he fet la introducció de segona hora.
Ah, perdona, clar.
Cuidao.
Soc una persona avançada, no? Ara estava llegint, ara estava mirant a veure si a la...
El Dia de la Marmota va ser ahir, i avui és Sant Blai. Els blaiets, tradició del Camp de Tarragona, a segona hora. No pateixis, no pateixis.
Jo ja me n'he menjat, eh? Jo me n'he cruspit algun.
Jo dissabte vaig menjar blaiets.
Va ser prèvia, no?
I avui aniré aquí a una pastisseria amb un fort de pa d'aquí de la Selva i compraré un parell mentre faig el cafè amb llet a la tarda.
I tant.
Un altre blaiet.
És una gran oportunitat una vegada més per reivindicar aquest consum en negocis, no? En comerços de proximitat de quilòmetre zero, que ho fan molt bé. i tant Sant Blai com si no ho és. Sempre important aquest consum local.
Fantàstic, doncs anem a consumir notícies locals, les que ens toquen de ben de prop.
Doncs sí, i és que Revolta Pagesa tornarà a sortir al carrer per protestar per la situació del sector. Un any després de les històriques mobilitzacions de la pagesia que van bloquejar carreteres d'arreu del país, el sector tornarà a sortir al carrer el pròxim 10 de febrer, sota el lema Capgem al país, sembrem el futur.
Divendres vam parlar amb Revolta Pagesa i mira, ara doncs, s'han reactivat de nou el 10 de febrer amb aquest Capgirem al país, perquè han estat girant doncs, diversos cartells d'entrades a municipis. Més notícies, Aleix.
Doncs que l'Ajuntament de Cambrils reclama a la Diputació prioritzar l'auditori del municipi abans de fer-ne un de nou a Reus. El regidor de Cultura recorda a Llaurador que Cambrils té un solar disponible i que de fet ja està construït l'esquelet de l'equipament.
Fins i tot li van fer una cançó a l'auditori de Cambrils. Com t'has quedat?
No sé si vull demanar que la cantis una mica.
No me'n recordo, però Teatre Auditori del Cambrils. Si la busca el David Fernández, segur que la troba.
Banda sonora.
Sí, banda sonora. Teatre Auditori de Cambrils. Si jo parlés. Vinga, va, més notícies.
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya obre la licitació a la museografia del futur Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, a la plaça del Rei. Les empreses podran presentar les ofertes fins al 28 de febrer. Tindran un termini de 16 mesos per executar-les i hauran d'estar enllestides a finals del 2026. El pressupost inicial és de 3,6 milions d'euros.
Més notícies a Reus.
Doncs el jutjat d'instrucció número 4 absol les 9 persones vinculades al sindicat de l'habitatge de Reus, acusades d'ocupar una antiga seu del BBVA a Reus al 2022. El jutge no ha pogut provar que els encausats entressin dins el local, ja que els agents dels Mossos d'Esquadra que van fer les identificacions van ser a l'exterior d'aquesta antiga sucursal bancària.
Vinga, anem amb més moviments socials.
A Tarragona neix una plataforma de veïns que demana revertir la degradació de la part alta. El moviment considera que cal definir un model equilibrat, però asseguren que doni prioritat a l'habitabilitat de qui resideix.
I continuem amb associacions, no?
Amb una iniciativa de l'associació Todos en Azul que ha incorporat un nou servei de benestar familiar i atenció psicològica per famílies amb un fill amb trastorn d'espectre autista. Aquest programa preveu col·laboracions amb altres centres educatius i altres agents del territori.
No s'ho perdin perquè avui la furgoneta va de dos en azul. Anem cap a Vandellós i l'Hospitalet.
On aconsegueixen dues banderes, Sender Blau 2025, el Sender Litoral del Junquet i el Sender Mas Boquera Castelló. Han obtingut novament aquest premi que atorga l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor.
Plana esportiva, Aleix.
En aspecte gran, en aspecte elàstic de Tarragona, victòria per la mínima davant el Celta Fortuna per 0-1, i després dels resultats de diumenge, els de Dani Vidal es col·loquen tercers amb 36 punts.
I la Marina està morena que torna a sonar al vestuari del Reus.
Sí, i és que posa la directa i suma, atenció, la vuitena victòria consecutiva a casa. Els reusencs van vèncer per 2-0 el Mollerussa el passat diumenge.
Parlarem de futbol i d'esports amb el Carles Cortés i l'ampliació de totes aquestes notícies, ja ho saben, al voltant de... entre dos quarts i tres quarts de 6 de la tarda amb els serveis informatius del carrer Major. Aleix, abraçades, gràcies, fins després.
Una abraçada, Toni, vagi bé.
Tot el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major.
Es fa fosca, arribo a la font de l'aigua gelada.
En uns minutets arribarem al punt d'un quart de 5 de la tarda. Les muntanyes de Prades estan incloses dins del Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya. Ara hi ha data al projecte per declarar-lo parc natural i que aquesta lluita, aquesta reivindicació sigui una realitat. Ens acompanyen avui al carrer Major el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, el senyor Marc Vilaür, i també el senyor Joan Cardanyà, membre de la Plataforma Cívica pel Parc Natural de Muntanyes de Prades, per parlar sobre aquest futur parc natural. Saludem-nos a tots dos. Senyor Vilaür, senyor Cardanyà, molt bona tarda. Gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bona tarda.
Hola, què tal? Bones.
Senyor Vilaür, comencem amb vostè. En què beneficia aquest espai natural el fet de ser parc natural de les Muntanyes de Prades? Com quedarà més protegit tot això?
Bé, la figura de parc natural és una figura que augmenta el grau de protecció d'aquest espai i que reconeix els valors naturals d'aquest territori, dotant-lo també d'un òrgan de gestió i d'un pla de gestió, en aquest cas, per tant, d'endreçar, diguéssim, les normes del joc de com funcionarà aquest espai en el futur, donant-li també una visió de com ha de ser aquest espai en el futur, consensuada amb tots els que vulguin participar, i sobretot posant també un equip de gestió que ajudi a dinamitzar i a posar en valor el gran valor cultural i ambiental que té l'espai natural del qual parlem, de les Muntanyes de Prades.
Després de 10 anys sense declarar-se en cap parc natural, el 2026 la Generalitat de Catalunya farà realitat la creació d'aquest parc tan demandat del Parc Natural de les Muntanyes de Prades. Per què no s'ha creat cap durant aquesta més d'una dècada?
Bé, el procés de creació d'un espai natural protegit no és ni senzill ni ràpid. Estem parlant de processos que impliquen una afectació territorial, que tenen la necessitat de que generi un debat a nivell de ciutadania, de territori, i en el qual la Generalitat ja ha de destinar uns recursos, no només en un moment determinat, en el moment de creació del parc, sinó des de la creació del parc fins en el futur, no? Llavors, en aquest sentit, són processos que s'han de meditar molt bé, que s'ha de buscar un gran consens territorial, que ara tenim i que hem d'aprofitar, i que han de poder generar unes certeses sobre com serà el futur d'aquest espai. Per tant, en molts casos el procés és llarg i en aquest cas doncs, arribar al consens i arribar a l'entesa sobre com l'hem de crear i quin tipus de parc volem, doncs esperem que es pugui materialitzar en els propers mesos.
Anem al senyor Cardanyà, membre de la Plataforma Cívica pel Parc Natural de Muntanyes de Prades. Senyor Cardanyà, qui sou la plataforma i com va néixer aquesta plataforma?
Bé, d'alguna manera, aquesta plataforma va néixer fa uns 5 anys, just poc abans de que la consellera Teresa Jordà, en el seu moment, anunciés a Poblet el procés de declaració de parc natural. Perquè ens vam reunir una colla d'entitats, no? Va ser com utilitzar una mica els coneixements que teníem d'altres entitats i tal, i a poc a poc es va fent gran, fins que vam arribar a plegar gairebé 70 entitats de diferents sectors del Camp de Tarragona o de les comarques que inclourà el Parc Natural, no? El futur Parc Natural. I a partir d'aquell moment, doncs bé, vam dir ja n'hi havia prou perquè ja s'havien fet diversos intents, no?, de declaració de parc, concretament un de Novarra i sí, que fins i tot es va redactar un avantprojecte el 2006. Clar, ja feia més de 10 anys d'aquella data. I llavors, clar, d'alguna manera, doncs, ja tota una colla d'entitats del territori doncs, ja estàvem demandant. Perquè en realitat, penseu que la demanda del territori o de reivindicació del territori que com a espai natural no ve de fa 25 anys ni menys, sinó que l'any 32 ja quan hi va haver el primer intent de planificació territorial, no? I llavors, clar, era una reivindicació del Camp de Tarragona de poder tenir un espai, no? Penseu que quan aquí es debatia el 2000, abans del 2006, els anys 90, ja altra vegada tornar a treballar per reivindicar aquest espai, se'n van declarar altres, no? Entre ells el Monsant, per exemple, que no hi era, o els ports, no? Vull dir que van passar al davant altres entitats. Sí que és cert que no era un tema d'administració externa a la local, sinó que va ser, com ha dit molt bé el director general, no? El senyor Vilou, pues, va ser un tema de territori, sobretot d'alguns ajuntaments que hi veien més inconvenients que avantatges amb la declaració d'espai natural o de parc natural. I per això vam començar com a entitat, com a plataforma.
Ho ha comentat, senyor Vilaú, per què no va quallar aquest intent, aquest projecte de l'any 2006 que vas fer, o sigui, gairebé una realitat al 2007? Per què no va acabar de quallar?
Bé, aquesta és una pregunta que possiblement la pot respondre millor des de la plataforma, perquè jo el 2006 tenia poc més de 20 anys i no estava gaire al cas del procés en detall. Sí que puc dir que qualsevol procés de declaració d'un parc s'han de generar seguretats. S'han de generar seguretats sobre quin futur tindrà la gent que hi habita i quin model voldrem en el futur. I que en aquest cas ho hem treballat amb molta convicció i amb molt detall amb l'objecte de tenir una proposta que la gent se la pogués fer seva. I aquí estem en aquest procés, que encara no hem acabat ni molt menys, estem vora l'inici del procés de participació, però que creiem que hem entomat un bon camí, que hem de poder seguir treballant en aquesta visió compartida.
Traslladem-li la pregunta al senyor Cartanyà. Per què no va acabar de quallar aquell projecte el 2007?
Bé, de fet, ja ho he apuntat al final de la meva intervenció, no? Alguns ajuntaments, sobretot ajuntaments que estan al mig de... És a dir, que tenen tot el terme municipal al mig de l'espai natural, doncs s'hi oposaven, no? Perquè d'alguna manera... Abans he dit que no era una qüestió de l'administració, en aquest cas de la Generalitat, no? Però clar, si tu no ets capaç com a administració seduir, enamorar a la gent del territori, és que no en saps, no? És com un festeig, no? Entre dues persones. Si una vol aconseguir doncs, aquella relació que sigui perdurada, doncs s'ha d'esmerar. Llavors, aquí potser fallava una mica, que és el que ara potser s'ha intentat evitar, com deia en Marc, no, el director general. Mirar una mica de convèncer, perquè, clar, des dels municipis que tenen tot el territori dins, evidentment, la creació d'un parc natural, l'objectiu principal ha de ser la protecció de l'espai. Això, per descomptat, des de la nostra òptica, és el més important. Ara bé, això no implica que la gent que està vivint dins i té tot el seu territori dins, que no trobi molts impediments, no?, per poder realitzar la tasca habitual, que sigui fàcil, que la pugui fer. Evidentment, això que implica que hi ha coses que és que no es poden fer ni en un parc natural ni en un altre lloc. Hi ha per sentit comú de conservació del territori, perquè no només hem de conservar els espais naturals protegits, sinó que també hi ha coses que fora del territori no s'haurien de poder fer. No? Per tant, jo crec que aquesta vegada, com dèiem, s'ha intentat això, no? S'ha intentat consensuar d'alguna manera, i tot i així, quan arribi ara suposo que el director general ens en parlarà, quan arribi ara el procés d'exposició pública del pla de protecció, etcètera, doncs llavors segurament que hi haurà queixes, hi haurà des de diferents òptiques, hi haurà sectors que es queixaran d'alguna cosa, però per això hi ha el procés, no? Per tant, aquí és on hem arribat. Per tant, va ser això, simplement.
Uh-huh. Senyor Vilaú, territori ha exposat el document definitiu. Què toca fer ara? Com han comentat, ara toca exposició pública, plataforma de participació ciutadana, aprovació definitiva... Queda encara un llarg camí, entre cometes, per recórrer, no?
Bé, el primer que m'agradaria puntualitzar és que no hem presentat un document definitiu, hem presentat un esborrany. Un esborrany que ha de treballar en un procés de participació ara perquè el territori revisi que aquelles aportacions que van fer en el seu dia, aquelles que evidentment s'adequen a l'objecte d'un parc natural i que per competències podem complir, es poden aplicar i s'apliquen de forma correcta, adaptada al territori i a les necessitats del territori. Obrim un debat en el que hi participen tots els ciutadans i ciutadanes, però també canalitzem molt a través dels ajuntaments amb l'objecte que puguem copsar el millor possible les necessitats d'aquest territori en el marc del compliment de les nostres obligacions legals. I, per tant, des d'aquí fins al juny, des del mes de febrer, concretament mitjans febrer, fins al mes de juny, el que volem és que hi hagi aquest procés de participació. A partir d'aquí, nosaltres acabarem de recollir aquelles aportacions que tinguem, les incorporarem i començarem la informació pública, que és un altre procés de participació. Ja sabem que en fem molts a la Generalitat perquè som molt garantistes, però així ens assegurem que les coses la gent les ha entès i ha participat. I, si tot va bé, a finals d'any podríem anunciar, a finals d'any, principis de l'any que ve, podríem anunciar la creació del Parc Natural, i el que és més important és que aquesta creació del Parc Natural no és només una línia en un mapa, sinó que ve acompanyada de les regles del joc, i que això vol dir el pla de protecció, que ens ha de garantir un bon funcionament d'aquest espai, perquè s'han creat unes normes que estan consensuades amb el territori, que el territori les comparteix, les defensa, i per tant que podem avançar junts cap a aquest model de desenvolupament sostenible, aquest element que sovint pregonem i que molts cops ens costa portar a la pràctica, que en aquest cas seria una realitat clara de posar-ho a la pràctica com a un espai que l'ha reivindicat des de fa temps i que clarament té la vocació d'entendre-ho i viure-ho així, perquè quan estàs a les muntanyes de Prades veus el seu immens valor ambiental i cultural i que sovint no s'ha tingut prou en compte.
Senyor Vilaú, les característiques principals d'aquest parc natural de muntanyes de Prades, quines serien?
Bé, estem parlant primer d'unes muntanyes que estan molt a prop del mar, a la zona de Tarragona, unes muntanyes que tenen un microclima específic, que s'enfilen ràpidament als 900, 1.000 metres, presenten uns hàbitats molt diferents a la zona de marina que a la zona d'interior, que tenen una llarga tradició de gestió humana, que hi ha hagut una activitat de ramaderia i això ha modelat un paisatge, ha creat una sèrie d'elements i sobretot que és un element, un espai que ha restat bastant en una gestió tradicional, en una gestió que no ha afectat greument el territori. No estem parlant d'aquelles activitats o aquells espais que tenen una forta pressió a vora de mar, ha quedat una mica més enrere i, per tant, ha permès que allà s'hi mantinguin uns hàbitats molt interessants, els mateixos espais fluvials de la pròpia muntanya, de l'espai del massís, són extraordinaris i, per tant, això és un element interessant a preservar i interessant a preservar també l'activitat que va lligada a això, no? Aquesta ramaderia extensiva, aquesta gestió agrícola amb un model de paisatge i un model de desenvolupament sostenible, de sostenibilitat amb el territori.
I, a més, en aquest espai natural hi ha 20 conjunts amb manifestacions rupestres, però també hi ha el paratge natural d'interès nacional de la vall del monestir de Poblet. Com quedaria aquest paratge natural dins, englobat dins del parc natural de Prades?
Bé, el que podem dir de bones a primeres és que el paratge natural d'interès nacional és un element emblemàtic de primer nivell i que, per tant, no ha de perdre singularitat aquest espai per la creació d'un parc, sinó que ha de ser un fenomen que retroalimenti, simbiòtic, i que porti molt valor al fet de que tinguem un espai que realment les seves característiques han propiciat la conservació d'uns boscos extraordinaris, com són els boscos del Penin, però que alhora es crearà un parc natural al seu voltant que ha de contribuir a la preservació del Penin i que el Penin ha de contribuir a crear un parc sòlid de primer nivell, a nivell de biodiversitat, però també un fort atractiu perquè la gent pugui conèixer i desenvolupar el seu interès per als valors naturals i culturals, que no deixem de recordar que els parcs naturals també promocionen els valors culturals, lligat a un model de desenvolupament sostenible i de coneixement del nostre entorn natural.
Mm-hmm. Senyor Cartanya, com han rebut aquestes notícies, aquesta realitat imminent del Parc Natural de Prades des de la plataforma cívica?
Bé, com podeu entendre, les valorem bé, amb ganes, En realitat és una mica els timings que es van anunciar en aquell començament. Bé, en realitat es va retrasar un any més des de l'anunci que va fer la consellera en aquell moment a Poblet. Però bé, ja teníem assumit que això ens aniríem a finals del 2025. A nosaltres, la veritat, en general ens preocupava molt perquè, sí, és a dir, com deia ara el director general, els valors naturals i culturals que té tot l'espai són uns, no? I són molt interessants precisament pel que he comentat, no? Perquè estem en una zona de confluència de diferents hàbitats o diferents... És a dir, conflueixen diferents ecosistemes en un mateix espai, no? I llavors aquesta variabilitat li dona una consistència i ens podem trobar diferents tipologies, no? Això per descomptat des del punt de vista de valors. Però, clar, ens preocupava molt moltes coses que anaven passant al voltant, no? El pas de línies elèctriques, la possibilitat d'instal·lar en zones que inicialment no estaven incloses dins de l'espai Natura 2000 i que venia de l'espai PEIN, no? de fa molts anys, que s'estaven mirant ja de reull algunes empreses energètiques per construir macroprojectes d'energies renovables. Tot això ens preocupava. Una explotació a cel obert també a la zona sud de l'espai. Clar, això ens anava preocupant, no? I de fet, quan ens reuníem amb la Generalitat, amb els diferents departaments, i ara els últims anys amb el Marc Vilaú, ho anàvem dient. Ostres, és que a veure si farem tard, a veure si seguint els processos que, indefectiblement, com ja ha dit el director general, ha de passar a l'administració, no?, de participació, etc. Tot aquest termini de tants anys, de 4 anys, que haurà durat, si realment s'aprova a finals del 25, no ens enfadarem si s'aprova el gener o febrer del 2026. Però si llavors ja comencem a tenir dubtes, potser la plataforma ens començarem a preocupar, no?, de dir, ostres, això no acaba d'arribar. Bé, ens preocupava una mica tot això. I llavors, clar, d'alguna manera dèiem, ostres, ja que aquest serà un espai, ja que s'ha fet una proposta de limitació en aquell moment, com podem fer perquè qualsevol projecte que afecti en aquesta perifèria, de moment, quedi paralitzat. I que després, quan hi hagi la declaració definitiva, llavors a veure què passa, no? Vull dir que d'alguna manera això ens van dir que era possible fer-ho i des dels informes que es fan, des de diferents departaments, no?, que concedeixen llicències, de moment sembla ser que s'ha anat parant, però sí que hi ha, sobretot amb alguna línia elèctrica, que ens fa por. Fa por que si això ho anem, és a dir, ho anem retrasant, doncs que no. Per tant, a veure, si es compleixen aquests terminis i anem vetllant aquestes coses, doncs és cap problema, perquè si hem esperat 90 anys, ho vindrà d'un any.
Ja els entenc. Estaran ben atents la plataforma, estarem ben atents des dels mitjans de comunicació també, però es respira cert optimisme tant pel director com pel líder de la plataforma, no?
Per part meva, estem complint amb els terminis que ens havíem marcat. Eren terminis que sabíem que eren exigents i que ens marcàvem el compromís d'assolir-los. Sabeu que sovint la Generalitat li costa complir terminis, en aquest cas ho estem complint i, per tant, estem orgullosos i seguim defensant en la possibilitat que a finals d'aquest any, si ens posem tots d'acord, perquè ara sí que és feina de tots, puguem tenir aquesta realitat que hem anhelat durant tant de temps.
A veure, jo des de la plataforma, bueno, dic que no sóc líder,
diferents... membre de la plataforma cívica.
Ja, en tot cas, ara en aquest moment represento, no?, una mica la plataforma. Llavors, evidentment, és a dir, nosaltres sí que valorem que almenys aquesta vegada sembla ser que les coses són millor que no altres vegades, com he dit. Per tant, això ho valorem moltíssim. I el fet també que tinguem un equip, que és el que lidera el director general que tenim ara com a interlocutor, pues és un equip que també hi creu. I és un equip que de moment, a nivell global de plataformes, valora positivament. Per tant, estem optimistes i esperem que no falli res. Sobretot, clar, hi viu una poca, no he comentat abans que ens feia, que era quan hi havia el canvi d'ajuntaments l'any passat. Clar, aquell termini que ens donaven primer, que jo he comentat que el primer termini era el 24, dèiem, ostres, el 24 hi ha eleccions municipals. A veure si algun ajuntament que ha aprovat cap problema per la declaració de part, l'ajuntament nou ho tira enrere. Què passa, no? Això ens preocupava. Però bé, sembla ser que de moment, no, si no canvia res, la cosa funciona bé i esperem el que dèiem, no? Que a veure si és veritat que el 2006 podem celebrar un any nou amb, si més no, amb alguna data prevista, no? Vull dir, si el 31 de desembre, quan aixequem la copa de cava per canvi d'any, podem dir, ostres, això ja ho tenim, doncs serà una alegria per una colla d'entitats i persones, no?, que han estat treballant i lluitant durant molts anys perquè això sigui possible.
I ho esperem explicar des del carrer Major. Marc Vilaür, director general de Polítiques Ambientals i de Medi Natural, i Joan Cartanyà, membre de la Plataforma Cívica pel Parc Natural de Muntanyes de Prades. Moltíssimes gràcies a tots dos per parlar sobre aquest futur parc natural de les nostres estimades Muntanyes de Prades. Gràcies a tots dos. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, moltes gràcies.
Carrer Major és proximitat.
Ho hem anunciat en la lectura dels titulars. Parlàvem amb l'Aleix d'aquesta fantàstica associació Todos en Azul. Doncs anem amb la nostra furgoneta, amb el nostre company Adrià Duc, que avui està amb la gent de Todos en Azul i parla, doncs, amb els responsables. Anem a saludar-lo. Adrià, molt bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda i benvinguts un dia més a la Furgo. Avui estem a Torreforta, estem aquí al local de l'associació Todos en Azul. Com podeu veure, estem aquí envoltats de, bueno, del seu dia a dia, podríem dir. Estem amb el president de l'associació Todos en Azul i amb l'Elisabet, una de les psicòlogues que s'encarregarà una mica de portar aquesta activitat que us portem avui, que és, bueno, una activitat que inicia l'associació Todos en Azul ara, començarà immediatament, i és una activitat de suport i d'assistència a les famílies per a nens, per a infants amb TEA. Explica'ns, Juanjo, una mica, president de l'associació Todos en Azul, en què consisteix aquest nou servei que presteu i una mica com ha sorgit.
Pues mira, esto ha salido también gracias a las familias, a veces de los formularios que hemos creado estos años atrás, y era que algo que, bueno, ellos pedían mucho, ¿no? Algo de necesidad, algo que ellos necesitaban, un acompañamiento familiar donde les puedan ayudar no solamente en los talleres o en las actividades, sino en su casa, lo que hacen, la vivencia, ¿no?, en el colegio. Y es algo que también nos ayudará mucho, ¿no?, porque creemos que a veces los padres están un poco bloqueados también, en el sentido porque, bueno, es algo que nos cuesta mucho a veces el día a día, y creemos que, bueno, es algo que es muy necesario y creo que nos va a ayudar mucho.
Elisabet, una de les psicòlogues que portarà a terme aquesta assistència, aquesta ajuda, què és el que us demanen, quines són les necessitats que us transmeten a aquestes famílies que us demanen?
El que demanen sobretot són eines pel dia a dia. No? Al final tu reps un diagnòstic i no saps res i et trobes una miqueta, no? Pues, què fa i com afronto totes les dificultats i totes les necessitats que de sobte tinc. Llavors el que volem, doncs, és sobretot, pues, fer una entrevista, fer-ho tot molt especialitzat perquè a més el TEA es reprodueix de formes diferents en cada persona i llavors ajudar-los, pues, això, en el dia a dia dintre d'aquesta societat que tenim tantes normes que ells no entenen, com ajudar-los a ensenyar-los i que el seu dia a dia sigui molt millor.
Una activitat que va dirigida a les famílies, als pares, als familiars. Com ho afrontareu? Com serà? Només amb la parella, amb grups més grans? Com ho fareu?
Doncs farem una miqueta de tot. Al final nosaltres el que volem oferir és un servei integral. No és dir que no solament ens centrarem en el nen, sinó que el que volem és que a nivell familiar hi hagi al final no una cohesió, que tothom estigui bé. Llavors volem oferir tant teràpia individual com familiar com de parella. Al final, quin és l'impacte, no?, que has tingut tu com a mare o com a pare al rebre aquest diagnòstic, quin és l'impacte que ha tingut la parella, que ja quan et converteixes en mare o pare és gran, doncs quan tens aquest diagnòstic encara és més gran, no? Prioritzar també una miqueta els progenitors i la parella, per no oblidar que al final la família es sosté per els progenitors que han tingut aquest nen, no? I a nivell familiar, perquè moltes vegades doncs, hi ha més germans, se necessita l'ajuda d'avis o de tiets que també, sense voler, entren dins d'aquesta unitat familiar. A part d'això, fer una xarxa de suport, és a dir, una teràpia grupal, on vegin que no estan sols, no són els únics que estan passant per això. Hi ha moltes més famílies, aquí l'associació som quasi unes 200, no? Que ells també es puguin nutrir d'altres històries, del que han fet altres pares, de què ha funcionat, què no ha funcionat, sempre guiat amb nosaltres, que anirem doncs, tractant temes, no?, dient petites coses perquè ells vagin explicant. I a part d'això, doncs, una col·laboració amb els centres educatius, tant ordinaris com centres especials, on els pares també se sentin segurs de que amb aquest centre educatiu tenen eines per guiar el seu fill i no tindre'l, no?, doncs, una miqueta desplaçat perquè amb ell allí no es pot fer la classe al dia a dia.
Molt bé. Juanjo, comentàveu també abans que era un servei que heu vist aquesta necessitat, l'heu preparat, heu preparat el projecte i ja l'heu tret vosaltres amb els propis mitjans sense, com a mínim de moment, cap subvenció, cap ajuda.
Sí, sí. Bueno, vemos que algo es muy necesario, ¿no? Y lo que nos propusimos es lanzarlo ya porque es algo que para familias es algo que nos pedían y creemos que es algo que, bueno, tiene que estar ya, ¿no? Nosotros trabajaremos para que este proyecto se pueda financiar también por parte de otras instituciones. Creemos que se hará a la larga de estos meses. Y creo que es un proyecto que será para largo y que podremos ayudar a muchas familias.
Per tant, un projecte que entenc que comença ara, d'immediat, però que voleu allargar, que la previsió de futur és que bueno, sigui un servei que s'allargui en el temps i que pugueu prestar-lo durant molt de temps.
Exacto, es un proyecto que no es para unos años, sino para la larga, bueno, para lo largo de la vida, ¿no? Porque creemos que un niño con TEA no se soluciona en un año, sino que se soluciona, bueno, no que se solucione, sino que tenemos este niño durante muchos años y tendremos que tener un apoyo constante durante el largo de la vida.
Elisabet, torno a tu, ja quasi per anar acabant. Has comentat una mica aquesta col·laboració amb les escoles. Explica'ns una mica com serà això, com anirem allà a picar el timbre de les escoles a ensenyar què és el que oferim, com serà això?
Bueno, pues aquí jugarem una mica, no? Pues les famílies que rebem i que ens diguin que vam a aquest col·legi ens ficarem en contacte, no?, per explicar una miqueta pues, què és l'associació, què és el que ofereix, no?, explicar-los aquest projecte que creiem que pot agradar moltíssim perquè al final, no?, és nutritiu per tothom. I a les escoles que pues, no tinguem famílies que hi van, també ens agradaria que coneixessin el nostre projecte, explicar-los una miqueta de què va, perquè segurament hi ha nens amb autisme que podem no portar nosaltres, no? Però que també les escoles puguin guiar els pares o puguin dir, doncs mira, aquí tenim una associació que fa aquest servei, potser et pot interessar, potser no.
I la idea seria entrar dintre de les escoles i intentar des d'allà dintre o que els nens i les famílies s'apropin aquí als locals de Todos en Azul?
La idea seria, per les noves famílies que arribessin, doncs que es posessin en contacte amb nosaltres, no? Ja sigui per mail o sigui per telèfon, que ens diguessin doncs, quines necessitats tenen, faríem una primera entrevista per poder conèixer amb què els podem ajudar, no? I a partir d'aquí, doncs, fer.
Molt bé, ja l'última, acabo amb tu, ara Juanjo, sí. Per a aquells que no ho sàpiguen, explica'ns una mica què és Todo en Azul, altres projectes que tingueu entre mans, què feu en Todos en Azul?
Pues mira, Todos en Azul es una asociación de autisme ¿vale? Que llevamos ya desde el 2019. Es una asociación que está dando soporte a las familias, a los críos. En esta aula se hace actividades terapéuticas, hacemos piscina adaptada. Bueno, montamos un montón de actividades adaptadas hacia ellos. Luego también hacemos casales de verano, casal de invierno, casal de Semana Santa. Bueno, lo que buscamos siempre es que puedan tener un espacio adaptado donde las familias se puedan encontrar a gusto y que puedan tener totalmente la confianza de que está en un lugar seguro, ¿no? En un lugar que tiene atención personalizada, en un lugar donde en ningún momento se le van a dejar, o sea. Y bueno, somos también una asociación que da mucho asesoramiento también, asesoramiento a la familia, tema de ayudas, tema de también ayudas de escolar, y bueno, es un acompañamiento familiar muy, muy importante que da la asociación.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Juanjo, Elisabet, president i psicòloga de l'Associació Todos en Azul, moltes gràcies, i res, a vosaltres, ens veiem a la propera Furgó. Adéu.
Gràcies, Adri, gràcies per donar veu a la gent de Todos en Azul. Nosaltres continuem aquí, a Carrer Major.
El valor del Camp de Tarragona, Carrer Major. Who let the dogs out?
Ahir es va fer per primera vegada es va fer el cos blanc per mascotes i vam veure doncs les mascotes disfressades. Com cada 15 dies anem a parlar de peluts, de les nostres mascotes, amb la nostra veterinària de capçalera, la Maribel Martínez de Coselva. Avui, sobre vestir les bestioles per lluitar contra la fred. Molts ho fan per moda o per portar-los a aquestes desfilades, però és realment necessari vestir les mascotes perquè tenen fred? Maribel, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda. Bé, bé, molt bé.
El que preguntava, és necessari abrigar les nostres mascotes?
Depèn de la vida que portin.
A veure, posem un exemple. Un husky siberiano que té allò, un fotiner de pèl per tot arreu, o un gos d'aquells peluts, un... No cal vestir-lo, no?
No, no cal vestir-lo, no. No cal. No cal. Tots els gossos que tenen el pèl llarg, a sota tenen una altra capa més de pèl més curteta que es diu subpèl, i això és impenetrable. Ells no tenen ni fred ni calor perquè allò els protegeix a sota.
Però, per exemple, a un galgo, que després parlarem dels galgos, un galgo que té aquella... que no té palet, que és molt finet, que, bueno, que és gairebé pell i que és enganxat als ossos. Sí, això, no? Aquest clar. Potser sí que passa fred,
aquest
no?
Aquests tipus de gossos que tenen aquesta pell com més primeta i el palet és molt fi, perquè la pell també té un gruix diferent en funció del tipus de raça, i aquest que m'has posat d'exemple, els galgos tenen un... que si agafes un plec de pell així entre els dos dits, no té res a veure amb la pell d'un bòxer, per exemple, o d'un pastor alemà, o, bueno, tenen, o de tots aquests gossos que són xatos, molossos, tots tenen la pell com més gruixuda que quan agafes un plec. Llavors, entre el gruix de la pell i el tipus de pèl, pues es fa tot l'abric del gos. Els galgos tenen la pell molt fina i el pèl molt curt. Llavors, aquests gossos, si sempre viuen a l'aire lliure, pues al final s'adapten. Han de tenir una caseta i això per les nits, quan baixa tant la temperatura, però bueno, diem que estan bastant acostumats. Però els que viuen a les cases, clar, ells a dintre de les cases tenen pues, radiadors o bueno, climatització, igual que nosaltres. Pues igual que nosaltres, quan sortim al carrer ens posem una jaqueta, doncs aquests gossos quan surten al carrer s'han de posar alguna coseta perquè si no tenen molt de fred.
Home, jo he llegit que per damunt dels 10 graus els gossos ja estan còmodes, ja no cal que els abriguem. Entre els 10 i els 7 graus tot depèn també de on, la zona on vivim, l'edat del gos, la seva energia, el seu tipus de pèl... Això també depèn, no, Maribel?
Sí, sí, clar. I et dic, el tipus de clima és important, però l'adaptació del gos també ho és. Llavors, fins i tot nosaltres podríem estar còmodes a 10 graus sense abrigar-nos gaire. El que passa és que, bueno, depèn de com estàs acostumat, t'exposes més o menys al fred i llavors doncs, tens més necessitat d'una jaqueta. No sé, la gent que... Jo que tracto un pastors, la gent que viu al Pirineu i que sempre estan amb els ramats a la muntanya, aquests no tenen mai fred i van amb màniga curta i estan acostumats a estar entre 0 i 10 graus i no s'abriguen. Pues els gossos fan el mateix, al final l'adaptació fa molt.
Com podem saber, Maribel, si el nostre gos, la nostra mascota, necessita una jaqueteta, com has dit tu?
Bueno, a mi hi ha molta gent que em diu és que em sembla que té fred perquè tremola. Bueno, els gossos... Sí. Tremolen doncs, per moltes coses, per excitació, perquè estan nerviosos, per moltes coses. No sempre ha de ser degut a que tenen fred. En principi, doncs, bueno, ells termorregulen molt pels coixinets plantars i normalment quan potes tenen congelades. I les orelles també. De totes maneres, ja et dic, és complicat, identificar un mateix si el gos té fred o no, però bueno, si respectes, doncs això, si ells tenen una capa de pèl que és la necessària, cap problema. I els gossos de pèl curt, doncs, si estan acostumats a viure dintre d'una casa, no està de més posar-los un abriguet i ja no esperar a veure si té fred o no, que costa molt poc.
Home, a mi em fa gràcia, tinc un veí que cada dia treu a la seva gossa, una gossa minúscula, petitona, que es diu Kira, i ara la treu amb la jaqueta, sembla que estigui passejant una jaqueta, perquè la gossa no la veig.
Sí, no, i a part, clar, ara la cosa ja ha degenerat molt, bueno... No està bé dir ha degenerat molt, perquè bueno, cadascú que faci el que li sembli. I hi ha totes de col·leccions de moda de vestidets del gos, i hi ha doncs, de tot, xubasqueros, xandals, faldilles escoceses, vestits de nit... Bueno, de tot. Hi ha d'haver de tot a la vinya
d'Alfred. Fins i tot les disfresses, fins i tot disfresses que hi van sortir disfressats pel cos blanc. Hem parlat abans dels galgos, Maribel... que són els que més veiem vestits amb alguna manta o alguna coseta d'aquestes. Parlant de galgos, ara ha acabat la temporada de caça, està a punt d'acabar la temporada de caça, i els galgos són els que més pateixen, no? Els gossos de caça són els que més pateixen dels abandonaments després d'aquesta temporada, no?
Bueno, en teoria, cada vegada d'anar menys, això, perquè en teoria... Repeteixo, les noves lleis de protecció animal aboguen perquè aquestes coses no passin i, bueno, alguna millora hi ha hagut, perquè l'altre dia una persona em va dir que ja no es troben anuncis ni al Mil Anuncios ni a pàgines d'aquestes de gent que compra i ven coses, pues que venguin cadells, que això és interessant ja, que els retiren, que no pots. Llavors, doncs, bueno, això deixarà d'incentivar la gent perquè els faci criar i bueno, els de caça, doncs cada vegada que vulguin un gos l'hauran de comprar i potser després s'ho pensen una mica abans de que criï i cada vegada en regalin 8 o 10 als seus col·legues i els col·legues 8 o 10 més als altres i així. I llavors, clar, com que tenir un gos resulta tan baratet, doncs deixar-lo igual. Esperem que a poquet tothom es vagi conscienciant.
I tant. Esperem poquet a poquet que tothom es vagi conscienciant d'aquesta llei de protecció dels animals i estarem ben atents també des d'aquí, des del carrer Major. Ho parlem com cada 15 dies amb la nostra veterinària de capçalera, la Maribel Martínez, veterinària de Coselva, a la qual, com sempre, li enviarem un petó ben gran i moltes gràcies per acompanyar-nos una setmana més.
Moltes gràcies a vosaltres. Aprofito per dir que el tanto amb les orugues, que estan sortint ja les tires de processionària com cada any i ja van han arribat uns quants amb la llengua inflada.
Ja en parlarem.
D'acord.
Ja en parlarem. Gràcies, Maribel.
Molt bé. A vosaltres. Adéu, adéu. Una abraçada. Adéu.
atentados, caída del imperio romano. Superman para salvarnos. Y este es el fin del mundo.
Ay, es que m'encanta, m'encanta, m'encanta. Era una de les bandes que més ho petaven al 2008, 2009, 2010. Al febrero. I és que clar, hem començat el mes de febrer i el David Fernández, que era un paio molt llest, és un paio molt llest, ha dit febrero, 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 al febrero de Tarragona. És així o no és així, estimat David Fernández? Bona tarda.
Hola, Toni, molt bona tarda. Avui donem la benvinguda a la setmana, però també donem la benvinguda al mes de febrer. I això significa, com fem cada any, que ens agrada treure a passejar aquesta formació tarragonina anomenada Febrero. Es tracta d'una banda de pop independent nascut a finals del 2006 a Tarragona ciutat. Els seus components eren l'Adrià Salvador, a la veu i a la guitarra, el Javi Carbonell, a la guitarra i a les veus, el Javi Escolar, al baix i a les veus, i l'Álvaro Hernández, a la bateria, encara que alguns dels seus membres van anar variant al llarg de la seva trajectòria. Ens van deixar 3 EPs, Febrero del 2007, Musicoteràpia del 2008, Feria Pop del 2009 i 3 treballs discogràfics, El Abismo del 2010, Altos Vuelos del 2012 i Ja del 2015, poc després d'editar aquest tercer disc, ho van deixar estar i van deixar els escenaris. Avui hem volgut recuperar el seu primer disc, aquest que s'anomenava El Abismo, i estem escoltant aquesta peça anomenada El Fin del Mundo. I a segona hora escoltarem la cançó que obria aquest disc anomenada Autos de Choque. Una banda que no només va tocar aquí al Camp de Tarragona, sinó que ho va fer arreu de l'Estat. Van guanyar diversos concursos musicals, també d'àmbit estatal, i és d'aquelles bandes que vam lamentar la seva dissolució perquè era un grup que tenia un futur força prometedor. Alguns dels seus membres han seguit en el món de la música, com el seu cantant, l'Adrià Salvador, ara és el guitarra d'una banda de tribut a Oasis, i a banda també ha engegat un projecte en solitari anomenat El Azote, que algun dia escoltarem aquí al carrer Major. Avui, doncs, els Febrero són la banda sonora del dia del programa.
Los últimos no serán primeros. Guerra nuclear y atentados. Caída del imperio romano. Superman para salvar.